som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Burro, baby, burro!
Burro. Ara m'ha fet riure ella a mi. Mira. Hosti, tu, quina carota. Lolita Bosch fent carotes avui a l'Estat de Gràcia. Bona tarda.
Ulla, ulla. T'has animat.
Ai, senyor.
És com una cosa que m'emociona.
Vamos, vamos.
Has començat rient, tu?
Vamos, carajo.
Vamos. Vamos, Roger, vamos.
Doncs aquí estem, a l'Estat de Gràcia, per explicar històries extraordinàries avui d'algú que estimes especialment.
Molt.
I que admires.
Sí.
El nom...
Julián Levarón.
I què té a veure amb tu exactament, aquest personatge?
Vàries coses. Una, és mexicà.
Sí.
I dos, forma part del col·lectiu de víctimes de la violència amb les quals jo he treballat durant molts anys.
Julián Levarón.
Julián Levarón té una història...
Digue'm dues frases que et va dir, anem a música i ens
la primera és, fixa't, quina lucidesa. Una, el gobierno es lo contrario del amor. És bèstia, eh? I la segona és, cuando nos callamos somos cómplices de la violència. Your own personal Jesus. Hòstia, com m'agrada aquesta cançó, tio. Someone to hear your prayers. Hòstia, ara m'aixecaria, però...
Va! Julián Levarón, el gobierno...
Fa molt per ella, a més, aquesta cançó.
Veus?
Molt creient, el Julián.
Clar. És mormó, dius, del nord de Mèxic.
Sí, al nord de Mèxic hi ha comunitats mormones i menonites molt grosses, que mai havien estat portada de cap diari nacional, diguéssim, fins que va passar aquesta història del Julián Levarón, que viu en una comunitat mormona molt gran, molt pròspera i molt rica, a Galeana, Chihuahua, a 300 quilòmetres de la capital, que és Chihuahua, i a 300 quilòmetres de la frontera americana. O sigui, en un lloc com una mica aïllat del món, i aquesta comunitat mormona que viu d'una manera... Perdona, he donat un cop al micro, això se sent, oi?
No passa res.
Vale, he donat un cop al micro, perdoneu. Que viu d'una manera com els Amis de Filadèlfia, diguéssim.
Sí.
Ara, molt, es relaciona molt més amb la resta de ciutadania mexicana, però tenen unes tradicions molt arrelades. Són una part de Chihuahua i una part del sud dels Estats Units, diguéssim que és un territori dividit, no?, per la frontera, com moltíssimes famílies mexicanes, però això és un territori dividit. Seria com una mica els Països Catalans, en aquest cas.
Uh-huh.
Aleshores, aquesta és la història de tres germans, i és una història molt impressionant per mi.
Uh-huh.
Que són el Julián, el Benjamín i l'Eric. ¿Vale? Els tres germans vivien a Galeana, que és aquest municipi que et dic que està a 300 quilòmetres de tot. L'Eric tenia 17 anys, que era el petit, i el Benjamín i el Julián estaven casats. El Julián encara ho està. I quan l'Eric tenia 17 anys, el van segrestar. I van demanar a canvi, perquè la comunitat mormona d'allà figura que té molts diners i tal, per una banda, i per l'altra, perquè era el preu establert, van demanar $1 milió per tornar-los a l'Eric. Aquest era el preu establert. Ara han baixat més perquè depèn. O sigui, ara si segrestes algú que treballa en un mercat té un preu, si segrestes tal... Però abans, durant molt temps, els preus del segrest eren $1 milió. Era el preu... És el que es pagava, diguéssim.
Sí.
Aleshores, van segrestar a l'Eric, que tenia 17 anys, i van posar-se en contacte amb el seu germà gran, que, atenció al nom, es deia Benjamin Franklin Levarón, els noms són boníssims, i es van posar en contacte amb el Benjamin Franklin, i aleshores li van demanar aquest $1 milió, i ells van dir que no els pagarien perquè era immoral participar en el crim organitzat, perquè era responsabilitat de l'Estat resoldre aquestes coses, i que ells estaven, de veritat, disposats a demanar aquesta responsabilitat. If I'm standing in a crowd, call my name,
call it loud. Don't go to strange. Déu-n'hi-do, quin valor,
sí,
eh?
Sí, i amb aquesta bonomia... No, germans, els dos germans gran eren. Els pares crec que ja havien mort, però no n'estic segura. Però no només això, sinó que ens van dir, jo crec que l'Estat ho ha de resoldre, i potser està sobrepassat amb aquesta bonomia, diguéssim, del Julián, que és una persona amb molta fe i sempre... tot i que és una de les persones més crítiques que he conegut a la vida, però va dir, no, primer intentarem fer-ho bé, això, abans de pagar $1 milió, no per la pasta, no finançarem altres segrestos, perquè aquest milió de dòlars serveix per finançar. No és la mateixa raó per la que ho va fer el Getty, te'n recordes? El Getty, que ho va fer amb el seu net, que no va pagar i tal. No ho va fer per avarícia, ho va fer per moralitat, segons ell, no? I aleshores va dir, jo el que faré és anar a la policia i donar-li una llista que jo he investigat, em sembla que eren de 35 persones de la policia, vinculades d'una manera amb les forces de l'ordre, que estaven vinculades a segrestos. Aleshores va anar i va entregar aquesta llista a les autoritats. Jo recordo el dia que va passar això, perquè va ser una... Va dir, vamos a dar un voto de confianza al Estado mexicano. O sigui, el tio va fer com un acte de bondat, en realitat. Mentre això passava, l'Eric estava segrestat amb la vigilància, em sembla que de 3 homes joves, i el tio va fer una cosa que jo no li he vist fer mai més a ningú, que és que els va convèncer. Els va dir, mira, vosaltres no voleu fer això. Vosaltres no sou males persones. O sigui, estaven com reeducant el país, aquesta família. Va dir, vosaltres no sou males persones, vosaltres sou bona gent, i en veritat no voleu tenir aquest pes sobre un nen de 17 anys. Jo sóc un nen de 17 anys. Llavors m'heu de deixar marxar. I va obrir la porta i se'n va anar.
Els va convèncer?
Els va convèncer. És l'única persona que he conegut a la vida, no el vaig arribar a conèixer, conec el seu germà, els va convèncer i se'n va anar. Hi ha gent que diu que davant de la pressió dels mormons, que és aquesta comunitat una mica rica, l'Estat es va col·ludir amb els segrestadors perquè els deixessin anar, tot això pot ser, eh? Però fos com fos, diguéssim, l'Eric els va convèncer, ell va tenir aquella sensació de que els havia convençut, el van deixar marxar, els va abraçar, els va desitjar bona sort, els va dir que llegissin la Bíblia, i se'n va anar caminant, i va tornar a la seva comunitat caminant, tranquil·lament, amb aquesta estranya pau que té la gent creient en comunitats molt grosses, diguéssim.
Doncs el segrest va acabar, però els problemes no acabaven aquí.
Els problemes van començar aquí. Els problemes van començar, perquè quan l'Eric va tornar a la seva comunitat i es podia haver donat això per zanjado, les 35 persones a les quals el seu germà Julián i el Benjamin havien denunciat, amb proves, totes elles, un dia es van mosquejar, diguéssim, i un dia va arribar un autobús a la comunitat de Galeana, un autobús amb 20 persones federals, policia federal, amb 20 persones a dintre, i van començar a torturar els dos germans grans.
20 persones que eren policies.
20 persones que eren policies.
Que treballaven en connivència amb diferents delinqüents i que els van agafar i els van torturar potser, i els van matar.
I que potser, perdona, i que potser tenien a veure amb el segrest, d'alguna manera, eh? I aleshores, van torturar el Benjamin. El Julián no hi era aquell dia. Van torturar el Benjamin i van torturar el Louis Whitman, que era el marit, era el seu cunyat. Estava casat amb una de les germanes del Benjamin, l'Eric i el Julián. 20 homes armats, els van segrestar tots dos, Benjamin i Franklin. A part, els van fer coses horribles, els van lligar, van violar la dona davant seu.
Tot això només per denunciar a gent que estava delinquint, a policies que estaven delinquint.
Exacte. I aleshores els van agafar, els van trobar 50 quilòmetres de casa seva, torturats i assassinats. I aleshores va ser quan el germà de l'Eric i el Benjamin, l'únic que quedava, perquè van matar l'Eric està viu, però molt tocat, i el Benjamin i el Louis Whitman, o sigui, el seu cunyat, són els que van morir. I aleshores el Julián Levarón va alçar la veu per les seves víctimes i per totes les víctimes de Mèxic. I és la primera persona que ho va fer d'inici, perquè després les víctimes es converteixen en persones molt, molt, molt empàtiques, però que d'inici ho va fer amb compassió, ho va fer amb humilitat, ho va fer amb paciència i tal, però ho va fer amb una capacitat crítica al·lucinant. El tio va fer les caminades l'any 2006, que és probablement el moment en què s'ha fet els moviments de pau més importants contra la Guerra de Mèxic, tot i que ara aquest president que va començar l'1 de desembre... comencen a passar coses una mica esperançadores i tal, però el 2006 la societat es va organitzar per fer unes caminades, creuàvem el país des de molts llocs on ens trobàvem al centre del país, venien de 5 punts diferents i tal, i el Julián va anar a caminar amb aquesta gent, cadascú portava la foto dels seus morts, eren milers, i el Julián, que és pagès, només se n'anava a l'època que havia de la temporada del frijol, quan havia d'anar a recollir el frijol, es deia la caravana de la Paz, deixava la caravana i se n'anava a recollir el frijol. Mai es va donar cap importància al Julián, tot i que jo és una de les persones que admiro més del món, diguéssim, perquè té una capacitat de resistència, és d'una conseqüència, i té una manera molt, molt, molt lúcida de veure què està passant. Jo una vegada li vaig... Bueno, l'he entrevistat, sempre li demano com eduqui, diguéssim, i un dia li vaig dir com explicaria algú de fora el que estem vivint a Mèxic, i ell em va dir que creia que a Mèxic, sobretot, el que hi ha és por. I jo li vaig dir... Com, ell diu, encara que no li fem cap cas en aquesta por que tenim. O sigui, nosaltres tenim molta por, però no li fem cap cas en aquesta por que tenim. Perquè la violència és tan bèstia que no ens permet adonar-nos de que la por la fomenta. Jo li vaig dir, però com pot la por fomentar la violència? Vale, que aquí és on jo vaig començar a entendre moltes coses gràcies a Julián Levarón. Julián, si nos estás escuchando, un fuerte abrazo desde Barcelona. I ell va dir, perquè quan l'Estat militaritza o treu tants policies al carrer i tantes persones armades per vigilar-nos, el missatge que rep la ciutadania és sou perillosos. Vosaltres, com a ciutadania, sou un perill. Per tant, hem de posar gent al carrer perquè us vigili. I el fet de que la gent ens vigili ens converteix en pitjors persones. I ell ho resumeix de dues maneres. La primera és que el... Primera diu que estan passant dos problemes molt greus i que no només passen a Mèxic. Ell diu, el que passa a Mèxic és que això ho diu moltíssima gent, no, moltíssima gent, vull dir, ho diu el Saviano, que va dir, México es el laboratorio del mundo contemporáneo. ¿Vale? Si no se entiende lo que está pasando en México, no se entiende lo que está pasando en el resto del mundo. Perquè a Mèxic està passant d'una manera molt evident i molt intensa, però està passant a molts llocs del món. I ell diu, hi ha dos problemes molt greus que sí. Nosaltres no ens deixem que ens afectin. Un, deixem que ens criminalitzin les forces de l'ordre, vale? Com a societat, deixem que ens criminalitzin, que és veritat, no podem fer una manifestació sense que ens vigilin, que dius, hombre, tio. I la segona cosa que ell diu que estem fent malament és que això no només ens obliga a que la violència passi per davant de la por, sinó a que nosaltres ens sentim absolutament irresponsables. Dius, bueno, si ara la policia em criminalitza, però ja se'n farà càrrec ell. No, no, ell diu, això impedeix, una, que es vegi la por i, per tant, que solucionem la por, que és la llavor de les violències, i dos, que nosaltres ens fem responsables de les coses que estan passant en aquest país. Ho som.
Però s'ha de fer molt de net a les policies de molts llocs, eh? No? Vull dir, hi ha molta policia corrompuda a molts països del món, eh?
Sí.
I a Mèxic especialment, no ho sé, a Mèxic passa segur.
A Mèxic
segur.
Moltíssim, sí. Passa molt. És que Amèrica
quina inseguretat,
Latina.
No?
Bueno, és que nosaltres no tenim molt ni la sensació de tenir policia. O sigui, no és que s'hagi de fer net la policia, és que no hi ha un pam de net a la policia. Tot i que jo tinc amics policies que, per exemple, jo recordo que em deien, policies de trànsit i tal, que em deien, jo saco 5.000 pesos de sou i el dia a dia per al mandado. O sigui, si no demanen pasta, no arriben, diguéssim. Pensa que a Mèxic, la policia es paguen les bales, que això es diu molt aviat. Els hi fan pagar les bales.
No, clar, és que s'ha d'arreglar de dalt a baix el sistema.
Sí. O sigui,
i segurament també si no entres amb la roda, imagina't que ara ets un policia que no entra amb la roda de la corrupció. Els altres et criminalitzen des de dintre. Has vist Serpico? Serpico és això, la pel·lícula dels anys 70. És un policia que no vol entrar en la roda de treure diners dels petits delinqüents. I els altres, no només el marginen, sinó que van a per ell.
Home, clar, perquè els hi destrossa el xiringuito. Però el problema no és només la corrupció, ara ja. El problema és que aquesta corrupció és un vistiplau institucional al crim organitzat. I en el crim organitzat, si hi ha una cosa que hem après tots aquests anys a Mèxic, és que ningú els hi diu que no. Si algú ve i et diu, esta noche a la una pasaremos por aquí con unos unas troques i tal, i tu mires per a l'altre lado, tu mires per a l'altre lado. O sigui, ningú els hi pot dir que no. Per tant, el que amaga ara la corrupció no és només la possibilitat de fer-se rics dintre de les institucions, les persones que hi treballen,
sí.
Sinó que el que sustenta, diguéssim, és un crim organitzat que a nivell global té una de les seves coves a Mèxic, però que a nivell local ens afecta a totes i cadascun de nosaltres de moltíssimes maneres en el nostre dia a dia, i que necessitem gent tan lúcida i tan bona com el Julián per dir-nos, ei, No som criminals, però som responsables.
Aquesta és la història del Julián Levarón, però podria ser la història de molta altra gent que lluita contra guerres que semblen inacabables i que no saps ben bé ni quan van començar. Però
jo sí,
van
començar l'1 de desembre del 2006. Va sortir...
No, em refereixo a la guerra en general contra la corrupció, contra el poder, contra la màfia...
Bueno,
contra...
aquí hauria la pregunta, de veritat estem lluitant contra la corrupció? En aquest país tu diries que estem efectivament lluitant contra la corrupció?
Contra la corrupció
no.
De l'ànima en general, eh? Aquesta sí. Sensació de
sí,
la...
Sí.
De la necessitat constant de tantíssima gent de tenir poder, diners i controlar el xiringuito.
Ara, a mi si em diguessis qui està lluitant, quin país està de veritat lluitant contra la corrupció, tres, eh?
O doncs dos, haurien de ser dos. Exemple, haurien de ser exemple,
Uruguai.
Clarament.
Uruguai.
Clarament. Doncs mira,
Uruguai sempre és un exemple.
Un dia ens hi posarem i ho estudiarem. Lolita Bosch, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. One love, one blood, one life. Got to do what you should. One life with each other. Sister, brother.